Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. Ara mateix volem saludar el doctor Albert Bosch, president de l'Associació Espanyola de Virologia. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Són moltes les informacions, les notícies al voltant de la pandèmia, però en tot cas, si m'ho permet, li demanaré opinió sobre la que s'està esperant amb més il·lusió, almenys a Barcelona, la regió sanitària de Barcelona i les regions metropolitanes Nord i Sud, que passaran a fase 1 de la desescalada de la pandèmia, possiblement el dilluns 25 de maig. Creu vostè, doctor, que estan preparades aquestes zones amb tanta població, en fi, amb els problemes que implicarà la mobilitat, el transport públic, per passar a la fase 1?
Bueno, miri, jo primer de res jo soc viròleg, per tant, algunes coses que tenen que veure amb el comportament de la gent, jo més difícil d'opinar. Aviam, el que sí que vull dir és que sí que hi ha un cert risc, això no ho pot obviar ningú, i que, evidentment, estem tots en mans de tots. Això vol dir que tothom ha de ser conscient de que hem de no baixar la guàrdia, per moltes ganes que tinguem de sortir, de reunir-nos amb amics, anar a restaurants, fer tot el que és molt, molt comprensible que en tinguem ganes, però no es pot baixar la guàrdia. Això encara té un camí llarg i anem complint les fases i, per tant, el que seria pitjor seria un rebrot, seria una marxa endarrere, inclús per l'economia.
Vostès, els viròlegs, doctor, temen que podria... Vull dir, les fases s'aniran passant, òbviament, arribarem quan sigui a la fase 3, a la nova normalitat. Els viròlegs tenen un cert temor de que pugui haver-hi algun repunt passat a l'estiu, doctor? Que podria donar-se?
Primerament, jo sempre m'agrada repetir que estem davant d'una situació que és nova, que fins i tot els especialistes... mai havíem cregut que arribaríem a tenir una situació com aquesta, amb aquesta incidència global planetària, i que no ens hem trobat abans. Per tant, tot el que fem és suposicions basades en coneixements, basades en les dades que tenim. Per tant, lo normal seria d'esperar que quan torni a haver-hi temporada de grip, per dir-ho així, per entendre's, que és... octubre, novembre, començaria la temporada de grip i a l'hivern, seria esperable que tornés a haver-hi casos. Seria esperable, però clar, la realitat és que no ens hi hem trobat mai. Clar. No ho sabem.
Perquè no sabem, per exemple, si estem davant d'un virus que temporal, no? Estacionari, no, doctor?
Estacional. Bueno, és això, és el que estem dient. El més probable és que sí. El més probable és que sí. Però clar, els antecedents de virus relacionats amb aquest, amb els altres coronavirus que han donat problemes greus, com és el SARS original, aquest en diem el SARS coronavirus 2, o sigui, que és el més proper, aquest va desaparèixer a aquestes alçades, o sigui, a mitjans finals de maig, i mai més ha aparegut. Uh-huh. I realment, difícil d'explicar que hagi passat això, però sí, va passar, no? Uh-huh. MERS, que és l'altre coronavirus, que és el MERS-BOV, que és el síndrome respiratori de l'Orient Mitjà, en anglès, MERS, sí. Doncs aquest és diferent, aquest hi ha brots, però per dir-ho així no hi ha una estacionalitat, no, mai hi ha hagut. Uh-huh. I per tant, suposem que sí, que tornaran a haver-hi casos, esperem que no amb aquesta virulència, amb el sentit de que la resposta sigui més ràpida i més eficient a nivell també global, com dic, i que, per tant, no sigui amb aquesta magnitud que hem tingut ara.
Doctor, el tema de la mascareta sembla que ara per fi serà obligatori en via pública i en espais tancats quan no es pugui garantir el compliment de la distància mínima de seguretat. La mascareta, perquè ens quedi clar a tots, realment què està fent? Està protegint a l'individu que la porta? Està evitant que l'individu que la porta contagi a la resta? Quina és la funció real de la mascareta respecte a la Covid-19?
Evidentment, tot depèn del tipus de mascareta. La mascareta que la gent sol portar pel carrer, o la mascareta que més es veu, és una mascareta que el que fa és protegir a tercers, a nosaltres. Però clar, si tothom protegeix a tercers, estem tots protegits. Per tant, té una lògica, però repeteixo que no està evitant que nosaltres puguem estar contagiats si hi ha una persona que ens estossegués a sobre. Però, clar, si aquesta persona també va amb mascareta, això llavors ja està minimitzat. Per tant, és una mica el de tenir una cura tothom de tothom i d'aquesta manera doncs, es baixen les possibilitats de que hi hagi transmissió.
I, òbviament, estem davant d'una responsabilitat personal molt important, no?, del ciutadà.
Per tant, cadascú de nosaltres és responsable de la població, per dir-ho així. Clar, només que un parell no es comportin, això pot representar un problema.
Clar,
i estem veient imatges doncs, que sembla que la gent de vegades no entengui
sí, senyor.
Que pot passar això.
Sí, senyor, sí, senyor. Doctor Bosch, el doctor Trilla, recordo que fa un parell de setmanes vam parlar amb ell, i parlava dels asimptomàtics, com un problema important, no? Vostè ho considera, ho són realment per l'hora del contagi, de l'expansió del virus?
Correcte. Sempre la infecció asimptomàtica és un problema a nivell de salut pública, perquè estem parlant d'uns individus que tenen la infecció, que són capaços de transmetre-la eficientment i que no estan, per dir-ho així, controlats. O sigui, no tenen cap sintomatologia, però aquests senyors excreten virus en les seves secrecions respiratòries, fins i tot en la seva femta, etc. I, per tant, són possibles potencials transmissors. I, clar, evidentment és complicat.
Doctor, avui hem començat el programa parlant d'aquest tema. Està en tots els mitjans de comunicació aquesta catensaix de vacuna genètica que està fent el laboratori nord-americà Moderna, que sembla que pot ser una esperança perquè és una vacuna diferent, no? No ens injecten la malaltia perquè el cos generi anticossos, sinó que injecten un material que li demana al cos informació perquè el faci, no? És totalment nou, això.
Fa temps que a nivell experimental hi ha vacunes d'aquest tipus,
sí,
que s'han experimentat, per exemple, a nivell veterinari, però sí, és veritat. Jo sóc una mica escèptic
sí?
per diverses coses. Una, perquè hi ha pocs individus que s'han assajat, em sembla que són 8, perquè ha passat molt poc temps i les vacunes tots sabem que requereixen una sèrie de fases i que és molt difícil d'evitar que això comporti un cert temps, no? I, per altra banda, no sé per què, però tampoc crec que sigui el tipus de vacuna que al final serà la que tindrà més acceptació, em sembla a mi. No dic que no sigui efectiva, pot ser-ho, però no esperaria que fos el tipus de vacuna. Amb la meva quinela no estaria aquest tipus de vacuna.
Quina estaria? Algun projecte, algun ensaig que estem fent aquí a Espanya?
Bueno, sí, n'hi ha a Espanya, a Madrid, per exemple, hi ha dos possibilitats que són del mateix edifici, per cert, del Centre Nacional de Biotecnologia, els doctors en Juanes i el doctor Mariano Esteban, i els dos, per mi, pues, junt amb altres d'altres llocs, són candidats potents.
Esperem que arribi d'hora. Bueno, molt d'hora no, arribaria l'any que ve, en tot cas, no, doctor?
Sí, tothom estem fent també les nostres quinades de temps i tothom, si fixes una mica que ens sembla un acudit barat, però estem sempre parlant del mateix temps malgrat que està passant el temps. És a dir, tots estem parlant dels 18 mesos de l'any i mig i això ho dèiem fa 3 mesos també, no? Però és que és una mica això, és molt difícil, com dic, avançar fases. I jo calculo, doncs, clar, a més una cosa és tenir-la llicenciada, que vol dir que ja tens el permís per realment aplicar-la, i l'altra cosa, per la producció, llavors. O sigui que suposo que hem de pensar que dintre d'un any, aproximadament, potser tindrem un bon candidat, però que llavors entre la producció, doncs jo m'imagino que la tardor del 21, no, o sigui, estem parlant no la propera tardor, sinó la següent, serà quan es podria potser administrar.
Esperem. I fer una producció, òbviament, massiva que arribés a tothom.
Sí,
doctor, l'última qüestió, que per mi no és una qüestió anecdotària, però és que la tinc aquí anotada i li volia preguntar, perquè, clar, que un president d'un país com els Estats Units, que és el que crec que en aquests moments el que té més infectats i més morts, el president digui que s'està automedicant amb un fàrmac determinat, a vostè què li sembla això, doctor? Perquè a mi em sembla una barbaritat.
Em sembla malament que ho digui, importa molt poc que ho faci, perquè és una persona que què pots esperar, però és que n'ha dit tantes i tan poc, tan continuadament, que, sincerament, ja no m'estranya res del que pugui dir aquest home. Sí, ara, el que sí que m'estranya és com l'han pogut votar i com pot ser reelegit. Això sí que, m'estranya.
Aquest és el tema. Segurament per això estan invertint tants diners, gairebé 500 milions en aquesta vacuna genètica de la que parlaven, perquè està darrere la reelecció del senyor Trump, segurament.
Bueno, hi ha moltes... Això és cert, però cert, és una possibilitat, bastant acurada. Sí. Igual que moltes altres notícies d'aquests fake news que han anat sortint de vegades sobre els origen dels virus i apuntant a Xina, per exemple, doncs també ho podíem emmarcar dins de la mateixa estratègia, em sembla.
Doctor Albert Bosch, president de l'Associació Espanyola de Virologia, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar amb vostè i escoltar-lo. Una abraçada i molta salut, doctor. Cuidi's
molt. Gràcies, igualment.
Gràcies, bon dia. Tots. Adéu.